21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. En la paraula mare s'han escrit llibres, drames i comèdies. Cadascú sap quina relació té amb sa mare i com li ha marcat en el caràcter, la manera de ser, la forma de relacionar-se amb els demés, fins i tot. És molt freudià allò de furgar la memòria per acabar donant la culpa de tot a les mares d'un. És que ningú t'ensenya a sa mare, debutes al mateix temps que el teu fill i vas aprenent contradiccions incloses. Mare és la dona que ha engendrat, però de mares també n'hi ha de llet, adoptives i polítiques, és a dir, les sogres, que també és un capítol per escriure a part, dramàtic i còmic. Mare és la paraula d'avui.
Para mi madre significa puerto seguro, protección, amor incondicional, tanto yo como madre, como lo que recibí de mi madre, es amor.
Tot i les ensopegades, una abraçada de mare que et diu que te'n sortiràs. Si no et surt, ja ho aprendràs, si cal prova-ho mil vegades. Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare. Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare. Una abraçada de mare.
Gràcies, Mònica. Nosaltres també t'enviem una abraçada de mare intensa, afectiva i efectiva, com la que canta Anna Roig. Mare és la paraula del programa d'avui i el dedicam a totes les mares, a les controladores, a les perfeccionistes, a les millors amigues, a les impredecibles, a les absorbents, a les amoroses, a les afectuoses, a les que volen ser mares i encara no ho han aconseguit perquè és un desig que no sempre es compleix a la primera, i a la mare de Ricky López, a qui no coneixem, però a qui adoram.
Nací, fíjate qué parida, poniendo a mi madre a parir. La mujer que me dio la vida para no dejarme vivir. La reportera de mi conciencia que más intimida mi intimidad. La que evidencia su omnipresencia en cada adverbio de lugar. La madre que me parió. La señora que a todas horas me pilla muliao. La madre que me parió. La brasa que me acalora, el disco rayado que siempre me ve delgado. Que coma cosa caliente, que no te junte con según qué gente. Que lleves limpio los calzoncillos por si tienes un accidente. Dicen que madre no hay más que una, pues me tuvo que tocar a mí. Mira que madre no hay más que una, y me tuvo que tocar a mí.
I que bé que t'hagi tocat aquesta mare, Ricky López. Mare és també la causa o l'origen d'alguna cosa. L'experiència és mare de la ciència, diuen. I relacionat amb totes dues idees, amb ciència i origen, hem pensat que podíem conèixer com funcionen les cèl·lules mare en una investigació relacionada amb l'ictus.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Natània García Martínez és neurobiòloga i actualment exerceix d'investigadora postdoctoral en el grup de genòmica de la recerca en salut de l'IDISBA, de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, i a la unitat de recerca de neurobiologia de l'Hospital Universitari de Son Espases. Les seves investigacions van encaminades a conèixer què provoca els ictus tant en adults com en infants, i per això és fonamental la informació que obtenen de les cèl·lules mare. I mare és la nostra paraula d'avui. Tània, benvinguda al programa, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. És un plaer estar aquí.
Gràcies per compartir amb nosaltres avui els teus coneixements. Que t'apareixi començar explicant als oients què són exactament les cèl·lules mare.
Sí, tant. Mira, les cèl·lules mare són, com dirien, les cèl·lules origen del nostre cos. Són especials perquè tenen la capacitat de transformar-se en molts altres tipus de cèl·lules, com vendrien ser les neurones, cèl·lules del cor o de la pell. A més, també poden dividir-se i regenerar teixits, cosa que és clau per al desenvolupament i per la reparació del nostre propi cos.
Val, per tant, importantíssimes, i pel que comptes, deduïm que en tenim per tot el cos, no?, de cèl·lules mare.
Sí, i en tenim al llarg de tota la vida, tot i que en menor quantitat que quan som embrions. Es troben en teixits pues, com tindríem a la pell, a la sang o al cervell, i aquí és on ajuden a mantenir-los i reparar-los, tot i que aquesta capacitat amb el temps va disminuint.
Val. Mos feim grans, i això també afecta les nostres cèl·lules, però quina informació vos proporcionen les cèl·lules o proporcionen?
Pues donen molta, molta informació, perquè sobretot ens diuen com funciona el nostre cos i també sobre què falla quan hi ha una malaltia. Per exemple, en el nostre cas, ens permeten estudiar què passa a nivell tant molecular com genètic en el cas de l'ictus. És a dir, què és el que produeix i com responen aquestes cèl·lules davant una lesió o davant una inflamació. I això és molt útil.
Val, conèixer com funcionen també ens pot ajudar a prevenir, a curar, i vosaltres manegeu principalment cèl·lules mare pluripotents. Ens expliques què les fa especials, aquestes cèl·lules mare?
El que les fa especial és que aquestes cèl·lules es poden convertir en gairebé qualsevol tipus de cèl·lula del nostre cos. I això ens dona una eina que és molt valuosa per estudiar malalties molt complexes, com és el cas de l'ictus. Perquè no només afecta un tipus de cèl·lules, sinó que actuen diversos tipus de cèl·lules que han de funcionar de manera conjunta. Per això és molt útil poder convertir una cèl·lula mare pluripotent en qualsevol tipus cel·lular.
Val, Tània diu convertir. Això vol dir que aquestes cèl·lules poden actuar de per si de forma natural, però que també les podeu crear en un laboratori.
Exacte, sí, sí. I això és una de les grans revolucions avui dia de la biomedicina. Perquè el que podem fer, per exemple, és agafar cèl·lules adultes, com per exemple de la pell, i reiniciar-les. És a dir, com si tornéssim enrere en el temps, fins a un estat que sigui molt més flexible, per així dir-ho, i que així de tal manera que aquestes cèl·lules després es poden tornar a convertir en diferents tipus de cèl·lules del nostre cos. Aquest tipus de cèl·lules, en terminologia nostra científica, és com les diríem, doncs, cèl·lules mare pluripotents induïdes, o sigui, que han sigut creades per nosaltres en el laboratori. I això és molt important, perquè podem partir d'una cèl·lula normal i donar-li aquesta capacitat de transformar-se.
Val, és fantàstic, per a ciència-ficció, però és pura ciència. I tot això, Tània, en quin objectiu ho feis?
En el nostre cas, l'objectiu principal és per poder estudiar una malaltia en un entorn que sigui molt controlat. Per exemple, nosaltres podem generar neurones o cèl·lules del vaso sanguinis d'un pacient en concret i veure què passa exactament en el seu cas. I això ens ajuda molt, molt a entendre millor la malaltia i en el futur intentar trobar tractaments més personalitzats per a aquests pacients.
Que això, tot això també és el que ens dona l'estudi de la genòmica, de l'ADN, les cèl·lules, etc.
Exacte.
Cada vegada més específiques, no? Més personalitzades. I jo te presentava també dient que estàu investigant sobretot en sictus, en temes d'ictus, i tots sabem que sictus juguen factors com espès, alimentació, fumar, manca d'exercici, etc. No? Tot això ho entenem en adults, perquè tenim una vida, no?, i un recorregut, però no en infants. Però, clar, també poden patir un ictus, encara que la prevalença en infants sigui inferior que entre els adults. Què vos mostren les cèl·lules d'un infant que ha patit un ictus que pugueu aplicar també en la prevenció, en la cura en els adults?
Exacte. Com has dit, en adults coneixem molt de factors, com els que hem mencionat, molt factors de risc, com el tabaquisme, l'alimentació, però és veritat que en els infants aquest factor no és tant. I encara que siguin molt menys freqüents que en adults, No hem de deixar de banda que els ictus infantils són una de les principals causes de dany cerebral que s'adquireix a la infància d'aquests infants. I per això aquí la recerca és molt, molt especialment important. El que veiem amb aquestes cèl·lules dels infants és que sovint hi ha una base genètica o alteracions en el desenvolupament d'aquests vasos sanguinis, que són els que tenen que funcionar de manera correcta, i entendre els mecanismes que estan alterats o que fallen en aquests sistemes infantils es poden ajudar també en adults, perquè a vegades descobrim vies biològiques comunes que no s'havien tingut en compte en els adults.
I tu fa 2 anys que formes part d'aquest grup d'investigació, de CIBISBA, de l'Hospital Universitari de Son Espases. Que t'agrada més de la vostra feina?
El que més m'agrada és que podem apropar-nos d'una forma molt directa a la malaltia des d'un punt de vista del pacient. O sigui, treballem amb les seves pròpies cèl·lules, això te fa treballar de manera directa amb ells, no? I això ens permet també reproduir què passa en el cos, no? I entendre millor una malaltia tan complexa com els ictus, especialment en els infants, on les causes no són tan evidents. Això té un gran valor per nosaltres perquè ens pot ajudar a trobar respostes que ara mateix no tenim i que a llarg termini poden tenir un impacte real a la seva vida. I el fet de poder aportar la petita ajuda, no?, que puguem fer per nosaltres, per jo, és el més motivador.
Que bo. I tots els avenços de la ciència, jo crec que cada pic són més revolucionaris, i des d'aquí reivindicam també molta inversió en ciència, sí. I que se pugui informar i que puguin investigar gent com Natània García Martínez d'IDISBA i de l'Hospital Universitari de Son Espases, que avui ens ha acompanyat. Tània, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i per la vostra feina, per la teva feina també. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Quantes vegades vos ha escapat un mare meva davant d'un esdeveniment que no esperàveu? Jo quan veig que un any més Pablo Ibáñez, alias Pablo Pies Ligero, s'ha acabat la Trail Menorca Camí de Cavalls, a més aquesta vegada en 18 hores, 9 minuts i 51 segons, vaig dir, mare meva, Pablo, benvingut, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien. Pues un poquito tieso todavía, pero muy contento.
Inevitable. Tú te lo has dicho a ti mismo, eso de madre mía lo que estoy haciendo.
Sí, en muchas ocasiones durante la carrera, pero sí. Más en tono más que de sorpresa, de madre mía, qué chalados estamos. ¿Cómo nos metemos en estos fregados un año tras otro?
Yo creo que eso os lo preguntan mucho, ¿no? Eso de Pablo, ¿pero por qué corres así? ¿Por qué lo haces? ¿No? No te lo preguntan mucho.
Sí, es la pregunta estrella. Así en el día a día yo creo que es la más repetida, y luego nosotros mismos en carrera nos la hacemos constantemente.
Y imagino que es para superarse a uno mismo al final, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, es una manera de ponerte un poco al límite, de buscar límites, sensaciones, emociones. Yo creo que estamos todos en este tipo de pruebas y de esfuerzos extremos, pues buscando un poco esa recompensa a mucho trabajo y sobre todo pues vivir lo que te da una experiencia de este tipo, que te da muchísima gente, te da paisajes, te da, no sé, es mucho mucho alimento para meses y años después de ja sucedido. Uh-huh. O sea que...
Sí, això queda en escó, queda ses cames, les piernes queda, però en el corazón i en la mente també. I a més, Camí de Cavalls és un paisatge meravellós i hi ha un ambient fantàstic aquest dia perquè tothom es anima en els corredors i a les corredores. Si en Pablo venia de superar el seu crono de l'any passat, que eren 18 hores, 45 minuts, 23 segundos, per tant, 36 minuts por encima de tu crono del año pasado. Y llegas fresco como una rosa, al menos lo parece en las imágenes, Pablo.
Bueno, yo creo que cuando ves un kilómetro a meta, que te ponen un cartelito ya entrando ahí ya en filas hacia la Plaza del Spins, y cuando ves el cartel de un kilómetro, yo creo que ahí a todo el mundo se nos pasan todos los males por un momento. Uh-huh. y somos capaces de apretar lo que parece impensable durante el último kilómetro. Y es cierto que entras en meta y la gente te lleva, porque al final, uh-huh, yo creo que sin el público de meta, sin la gente que nos ayuda en los habituallamientos, sin la gente que está en los habituallamientos animando por el recorrido, animando durante la noche y demás, seríamos incapaces de llegar a meta. Sería una cosa, si tuviésemos que hacer lo que hicimos ayer solos, todos, del primero al último, yo creo que si la tasa de abandono en esta carrera es altísima, creo que es 50%, pues sin la gente sería todavía muchísimo más. Se rasparía el 100% casi seguro.
Sí. Pablo, mos va impressionar tots fa 2 anys quan a pocs metres de sa meta el va avançar el corredor que anava darrere ell, però també per aquella dolència dura que tuviste i de la que te tuviste que recuperar, i te recuperaste muy bien y con récord al año siguiente, y nos lo contaste aquí en este programa. Todo esto también es un aprendizaje, ¿no? Para gestionar las energías, para gestionar las piernas, la cabeza. Estos 2 años tienen que haber sido un gran aprendizaje para ti, ¿no, Pablo?
Sí, sin duda. Al final yo creo que aprendemos de las cosas que nos salen mal. De lo que nos sale bien o perfecto, normalmente no tendemos a sacar nunca ninguna conclusión ni ningún aprendizaje, ¿no? Prácticamente poco. Entonces, pues de los malos momentos como aquel es de donde debemos, o al menos intentarlo, ¿no? Y conseguir rascar algo de aprendizaje de esos varapalos, de esas hostias, con perdón, que nos va dando la vida, ¿no?
Sí, ¿es tu carrera más especial esta de Camí de Cavalls o cada carrera lo es?
No, esta es verdaderamente especial. Yo creo que aquí todos coincidimos en lo mismo, y es que se respira un ambiente que es distinto, tanto en la línea de meta como durante el propio recorrido, como después en la ceremonia de final de cierre. Hay algo, lo hablas con los speakers que están en muchas más carreras que nosotros a lo largo del año, y ellos mismos te lo dicen. Aquí hay algo que en el resto de sitios pues no se percibe, y la verdad es que es muy notable.
Idò, avui que em triés la paraula mare, nosaltres pensàvem en aquesta expressió, mare meva, i es cap se n'ha anat tot d'una en Pablo Ibáñez. Pablo, pies ligeros, així el coneixen a xarxes, i així mos va contar que el coneixien els seus amics, i ho és pies ligeros, aquest home. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona. Teníamos ganes de felicitarte, ja que el año pasado, bueno, pudimos hablar contigo un rato y siempre contamos tu historia, quien quiera escucharla, y es maravilloso poder ver cómo te superas año tras año y además en Menorca. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a vosotros siempre. Gracias, Araceli.
Ja ens varen avisar la setmana passada els companys d'esports que això podia passar i que Nimma Rodríguez Villoques podria adjudicar el dorsal daurat de la Trail Menorca Camí de Cavalls. I això que vol dir? Que és la primera dona que ha acabat el recorregut de 185 quilòmetres 5 vegades, a una maneta. I això també ens du a exclamar: mare meva, Imma, benvinguda, com estàs?
Doncs molt bé, moltes gràcies.
Que bé tenir-te. Ja t'has recuperat d'aquesta fita o d'aquesta feta o encara no?
Doncs la veritat és que sí, estic bastant recuperada perquè, bueno, no vaig poder córrer tot el que volia, llavors vaig fer gran part del tram caminant,
sí.
Tot i que camino molt ràpid, sí. Així que ja vaig bé. I, clar, això té una part bona i una part dolenta. Mm-hmm. La dolenta és que trigues més hores, però ja. La bona és que l'endemà estàs molt recuperada, la veritat.
Sí, sí. És que 185 quilòmetres se diuen aviat, Imma, però és que són moltes hores de recorregut, eh?
Sí, en el meu cas, que no sóc una corredora élite, clar, estàs al voltant sempre de més enllà de 30 hores, no? En aquest cas jo he fet 36-30, però ja vaig partir de Ciutadella en modo molt conservador. Tenia molt clar que era la meva cinquena camí de cavalls, perquè jo he fet 5 de 5, no he abandonat mai,
sí.
I tenia molt clar que en aquesta no podia haver abandonament.
Te veiem en el vídeo això, aixecant aquest dorsal daurat, que vol dir que Nim ha fet 5 vegades tota la Trail Menorca Camí de Cavalls. Són moltes hores i això també vol dir, encara que estàs, com mos dius, guardant una mica d'energia, això també vol dir que el coco funciona molt bé, Imma, perquè aguantar tot aquest camí, tot aquest temps, també has de tenir molta força de voluntat.
Per mi diria que és una de les parts més importants per acabar la Camí de Cavalls 185. Hi ha una part d'entrenament mental que és el que farà que tu continuïs d'avituallament en avituallament, quilòmetre a quilòmetre. I, de fet, una de les qualitats o aptituds meves, jo que no sóc una corredora d'èlite, és aquesta. O sigui, tinc claríssim que jo he acabat aquestes 5 edicions perquè tinc aquesta determinació mental. Molt contenta, la veritat.
Que bé. Enhorabona des d'aquí, des de tot l'equip d'Entre Avui i Demà. I li demanàvem a en Pablo Ibáñez, en Pablo Pies Ligeros, amb qui acabem de parlar, que t'ha fet rècord, bueno, l'ha fulminat.
És un crac.
Sí, sí, l'ha fulminat. Li hem demanat, si li demanaven molt això de, a veure, Pablo, tu per què corres? A tu també t'ho demanen, això. I mai, ma, per què cors? Per què fas això?
No, em pregunten més, i com vas començar?
Pues,
vas començar mica en mica, i conforme he anat fent trail i marxes de resistència, trail de llarga distància també, doncs, bueno, cada vegada he vist que m'agradava més aquest món. I després Menorca, bueno, per mi és algo, córrer aquí té algo molt especial.
Sí, no?
Molt especial. Sí. Tu estimes la illa i la illa t'estima tu quan vens a fer això.
Fantàstic. Quina idea més hermosa, aquesta connexió, que jo crec que efectivament te la dona aquesta illa, aquest camí, camí tan hermós, tan diferent, tan amigable en el fons, tan, no? Que efectivament t'estima. I escolta, crec que tampoc estàs tota sola a un recorregut com aquest. A part del públic que anima, no sé si tens equip, allò que te diu, venga, Imma, que ho aconseguim, eh?
Doncs no, però sí que és cert que aquest any hem coincidit molts amics i em fan de suport moltes dones que acompanyen els seus homes o parella o marit i tal i que estan fent la carrera. Sí. I llavors ja ens coneixem d'aquests 5 anys i m'acaben fent suport moltíssimes dones o, bueno, o improvisats que m'estan veient i a més ho comenten, diu, aquesta noia va sola aquesta... i tal. I al final, bueno, em fan de suport per a mi. Què necessites? I em pregunten. És una cosa molt, molt xula que succeeix cada any. Bueno, i turistes, inclús. Vaig creuar-me a la Costa Nord, anant als 100 quilòmetres, tot un grup. I a la tornada a la Costa Sud, un altre cop me'ls vaig trobar. I els hi vaig dir, dic, ens animeu molt. I això fa que nosaltres continuem. I com aquest grup, moltíssima gent. Vull dir, en això és una passada. Tota la gent que ve a veure l'evento, com també recolza altres corredors.
I de la importància de donar suport a tots aquests atletes que, bé, doncs que el que feis jo crec que és per dir, mare meva, tu t'ho dius durant el recorregut o quan arribes o quan surts, dius, mare meva el que estic aconseguint, o mare meva, on m'he ficat, o mare meva, Imma, no sé si tornaràs, aquest mare meva el dius d'alguna manera.
L'any passat sí, però aquest any el mare meva no ha sortit en cap moment. Eh? En cap moment m'ha aparegut el diable de l'abandonament i, oi, mare meva, què estic fent? No, no. Anava molt tranquil·la aquest any.
Sí, sí, ho veiem i ja t'he dit que ja mos havien xivat, que tenies objectiu i que sabien que ho aconseguiries. Però sí. Nosaltres dèiem, és mare meva amb admiració. Imma Rodríguez, sí, mare meva, el que fan aquesta gent.
Aquest mare meva me'l deia la gent. Em preguntaven, és la teva primera? Dic, no, és la meva cinquena. I deien, què? Mare meva? Llavors, què deien el mare meva?
T'he de demanar si l'any que ve hi tornes?
Bueno, ara hi ha l'altre repte, que ja me l'han llançat aquí, és que hi ha un dorsal de, no sé si és de platino o alguna cosa així, no? Que sembla ser, no estic molt informada, que sembla ser que són 5 mesos. Bé. El més probable és que torni.
Escolta, enhorabona, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies.
Gràcies a vosaltres i bueno, ens veiem aviat. Una abraçada.
IB3 Ràdio és coneixement.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu unes tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Molt bé, anava a dir emmerat, però no, lleig, no.
Bé, ahir varen celebrar el Dia de la Mare, diumenge, i clar, avui entré en mare com a paraula polisèmica d'aquest programa. Mares.
Mares, uf, mares, i gent que se surt de mare n'hi ha infinit. Wow. I desmadres, encara que no tingui res que veure en la paraula mare, o sigui, sí que té que veure.
Sí que té que veure, sortir-se de mare, no?
En català, desmadres, no. Crec que Hot Shots, subtitulada, de fet, La madre de todos los desmadres, era més o manco comestible, fins i tot els ous amb bacon de sa panxa de la Valeria Golino. I Desmadre a l'americana, era una traducció lliure de Animal Party. Mm-hmm. Que bueno, però cap d'aquestes són ses mares d'avui.
Vinga, i de començar amb un clàssic.
Sí,
de
perquè
espanyol.
A més va conquistar espectadors de tota raça, de tot color, de tota condició, va guanyar l'Òscar, es Goya i Cans. O sigui, jo crec que no fa falta ni presentació.
Por causa ajena a su voluntad, dos de las actrices que diariamente triunfan sobre este escenario hoy no pueden estar aquí. Pobrecilla. Así que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada. Pero a los que no tengan nada mejor que hacer, y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis.
Aquesta escena, de fet, no té gaire cosa que veure en l'argument de Todo sobre mi madre, però sí que és un de les escenes més recordades de totes. Una mare soltera veu morir el seu fill el dia que compleix 17 anys per posar-se a córrer per aconseguir l'autògraf de la seva actriu preferida. Destrossada, aquesta mare viatjarà a la recerca de son pare, del nin, del qual no sap res. No? Aleshores canviarà de ciutat, ella viu a Madrid, s'anirà a Barcelona cercant a son pare. Todo sobre mi madre és un melodrama brutal, intens com ell tot sol, però en el que Pedro Almodóvar no descuida res del seu fascinant i personal univers cinematogràfic. Jo crec que és un relat excel·lent, dur, intensíssim, que xerra sobre sa vida, sa solitud i sa força dels sentiments. Fa riure, fa plorar i per una vegada posa fins i tot una miqueta massa, per meu gust, a tothom amb unanimitat de sa millor pel·lícula. Però bueno, aquí està. Aquí està Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, en Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Candela Peña i aquesta magnífica Antonia San Juan, fent aquell monòleg sobre su cuerpo i tot el que li ha costat aquesta cirurgia meravellosa a la qual està sotmesa.
Jo la record perfectament, a més la vaig veure a Barcelona, en aquell moment estudiava allà i a més com que moltes coses passen a Barcelona també eren llocs molt fàcils de reconèixer. I na Penélope Cruz també la record, especialment en aquesta pel·lícula. I de tot sobre mi madre, aquesta primera mare, en sa que ens ha tancat Toni Camps la seva llista, avui que la paraula és aquesta.
Avui la paraula és mare i, a més, deduï mares, o sigui, tal qual. Perquè la segona no té res que veure amb sa mare de tot sobre mi madre, en Cecilia Roth. És una mare sa que vols odiar total i absolutament, però te fascina i te sacseja en sa mateixa intensitat.
Limonada!
Cuidado. He pensado que te apetecería. Sí, gracias. Es la receta familiar secreta. ¿Qué parten los limones?
Aquest és el principi d'una de les múltiples escenes de calma abans de la tormenta brutal i tremenda, perquè és així, de Madre, la pel·lícula en la que Darren Aronofsky mos va torturar físicament. Si Requiem por un sueño era tremenda, aquesta ho és encara més. És la història d'una lota recient casada que està reformant casa seva, en seu home, que és escriptor, i veu quan la seva parella deixa entrar a les seves vides a una sèrie de persones que no són gaire coherents. I a partir d'aquí tot comença una espiral de anarquia i incoherència devastadora. És com a, no quiero mirar, saps allò de que ses pel·lis que te tapes els ulls però obris els dits per mirar el que està passant? I doncs és això, o sigui, el director d'aquest de Requiem por un sueño, dèiem, o de Noé, o de La fuente de la vida, o de Pi, des qual ja n'hem parlat diverses vegades, juga a compondre i destruir l'educació, les situacions i el que se suposa que ha de passar, però ho fa d'una manera que provocadora i visceral tot el temps. I ho fa només precisament per això, per provocar l'espectador, perquè per generar una incomoditat. És fascinant. A part de tenir a Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris i Michelle Pfeiffer, el que és per jo qualcunes de les millors interpretacions.
I d'aquí tenim aquesta Madre, amb exclamació, any 2017.
Any 2000.
I res, aquesta és la paraula d'avui, així que necessitem més mares.
Sí, una altra mare que també té una intensitat brutal és aquesta.
Iván, cariño, cuéntame algo, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a comer ahora? Bueno, lo tendrás que comer, ¿no? ¿Y tu padre?
No lo sé.
¿Cómo que no sabes?
No sé dónde está.
Iván, ¿no sabes dónde está tu padre?
Se ha ido.
¿Qué se ha ido? ¿A dónde se ha ido?
Ha dicho que ahora volvía, pero no ha vuelto.
¿Pero habéis ido a la playa con amigos? ¿Estás ahí con más gente?
No.
¿No habéis ido con nadie? ¿Estás solo en la playa, Iván?
Sí.
¿Y hace cuánto que se ha ido? ¿Hace mucho?
No sé, un rato.
És que m'estava posant de nervis.
Sí, te comença a angoixar, o sigui,
Quan l'estava preparant, estava pensant, no recordava la sensació d'angoixa brutal en la que comença aquesta pel·lícula. Una mare rep la telefonada del seu fill, que suposadament és en el seu pare, estan separats, els nins s'han anat amb son pare de vacances i s'han anat a la platja. i a partir d'aquí, no farem spoilers, farà tot lo possible i lo impossible per tornar a trobar i a trobar-se en seu fill. Ja està, això és Madre, l'argument de Madre. Està basat en un curtmetratge que va dirigir el mateix Sorogoyen 2 anys abans. És una història íntima, és preciosa, amb un pols impecable i una tendresa que traspassa la pantalla. Entens, és curiós, perquè entens tot el que passa, com actuen els personatges i per què actuen així, a pesar de que aparentment és incomprensible el que està passant i és incomprensible que els personatges actuïn com actuen, no? Però clar, tu has vist d'on ve tot allò, aleshores pots entendre perfectament perquè a l'espera que s'estreni la nova pel·lícula en Sorogoyen, El ser querido, que millor que veure una d'aquestes primeres. Crec que és la segona pel·lícula que va fer.
I de Madre puntadíssima. Jo no l'he vista, però ja t'he dit, ja m'ha començat a entrar angoixa, però em fa ganes veure-la.
És tremenda, eh? és tremenda.
Madre, Sorogoyen, venga, mare sa paraula, i mare també ven el títol de la següent.
Exacte. Què passaria si descobrissis que ton pare va enganyar a ta mare i que no estava fent en el... i que ho estava fent just en el moment de la seva mort?
¿Quiere decir que la madre de ella y mi padre estaban liados?
No me gusta nada la palabra que ha empleado.
Bueno, tenían relaciones. ¿Le gusta más así?
Señor Ambruster, el hecho de que dos personas compartan la misma suite o la misma no significa que haya ocurrido nada censurable.
Disculpe, pero está ofendiendo a mi madre. Era una mujer extremadamente guapa.
Ay, eso es lo que le pasa a Jack Lemmon. Exactament això, que et descobreix que son pare tenia una relació amb una altra dona. I això és... Què ocurrió entre mi padre i tu madre? Que és una traducció lliure del títol original, que és Avanti. Saps que tu dius per què? O sigui, en original se titula Passen i tu la titules Què ocurrió entre mi padre i tu madre. Ja estàs fent un spoiler considerable. Però bueno, és una història d'un home nord-americà que viatja a Itàlia perquè son pare ha mort en un accident de cotxe i en allà descobreix que no anava tot sol a dins el cotxe. Per jo és una de les grans comèdies de Billy Wilder. Estem parlant del director de Con faldas y a lo loco, el director de La tentación vive arriba, bueno, de tantíssimes pel·lícules que aquest home que té aquesta mala llet a l'hora de contar històries. Té un guió enginyós, un ritme modèlic i una construcció digna de tots els vodevils més impossibles. És mordaç, corrosiva i té molt moltíssima mala llet. Jack Lemmon, Juliette Mills, Cliff Redhill i Edward Andrews són els protagonistes d'aquesta Què ocurrió entre tu padre i mi madre l'any 1972. I hem de posar una comèdia. Sí, tot el que havíem posat eren drames un darrere l'altre, no? Hem de posar una comèdia un poc.
Sí, a més, sí. Aquesta era molt divertida. El Lemmon és per treure-se el paper.
És curiós que, i ara farem un petit parèntesis, és curiós que l'any 1972 Billy Wilder s'atrevís a rodar una escena eròtica en aquesta pel·lícula, aquí on els personatges practiquen nudisme en nus integrals. L'any 1972, aquí se va censurar, evidentment, no se va estrenar amb aquesta escena, però si la podeu veure en sa versió íntegra, diguéssim, sense censura, te quedes fascinat que dius, ostres, estem parlant de Jack Lemmon, estem parlant de Billy Wilder i estem parlant d'una escena que dius, uepa!
I del que ocorria entre mi padre i tu madre, tota una història de l'any 72. I en Toni, mos duvull una bolla extra.
Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista. 10 dedos en las manos y 10 en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte.
Lesión neurológica 60% de probabilidad. Depresión maníaca 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración 89%. Trastornos cardíacos 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida 30 años,2.
Tremendo, ¿eh?
Tremendo. Ya no voldria saber tot això, per favor.
Això és Gattaca, la primera pel·lícula d'Andrew Niccol, ambientada en una societat futura aquí on la major part dels nins són concebuts in vitro i en tècniques de selecció genètica de cèl·lules mare. Un dels darrers nins concebut de manera natural neix amb una deficiència cardíaca, que és aquesta, que li, del 99% que farà que visqui hasta los 30,2 anys, bueno, ho passarà molt malament. Se'l considera bàsicament un invàlid i com a tal està condemnat a realitzar els treballs més agradables.
Això... Més desagradables.
Més desagradables, desagradables. Perdó. Sí, sí. Això és Gattaca, la magnífica, perquè és magnífica, primera pel·lícula d'Andrew Niccol. Aquí, bona, a més, se varen conèixer Ethan Hawke i Uma Thurman, que després varen concebir de manera natural, que sapiguem, a Maya Hawke, aquella Robin magnífica de Stranger Things i que a més canta fantàsticament bé. És un thriller de ciència-ficció, la pel·lícula, no, no Maya Hawke, molt intel·ligent, molt oportú i que, a excepció de qualque moment una mica il·lògics, tenint en compte que la primera trama que és una pel·lícula distòpica i tal, és molt emocionant. Bueno, després veure Jude Law, que en aquest cas no fa de guapetón, sinó que fa de minusvàlid, perquè és un esportista que ha patit un accident i van cadira de rodes. Ethan Hawke i Uma Thurman estan fantàstics. Eren superjovenets, també. Mm. És del 1997.
Ja, ja.
Fa 30 anys ja quasi d'això. O sigui que...
I del gata que mare, en aquest cas, les cèl·lules mares, no? que són l'argument d'aquesta pel·li. I de mare ha estat la paraula, aquesta és la selecció d'en Toni Camps. Toni Camps, gràcies.
Gràcies a vosaltres i salut i cinema.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és memòria.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Els dilluns són per dormir, els dimarts per descansar, els dimecres en el cine i els dijous per festejar, els divendres fes-se compte i els dissabte per cobrar, i els diumenge ja que em faria, no me'n deixen començar. Una lota amb el sopar, es fa sa clenxa i es muda, s'ha enamorat, no hi va, bona nit, clenxa perduda. Formentera és un lloc on tothom parla italià i en apretar-me sa fam, francès, anglès i alemany. Visques pa, visques vi, visques sa mare que ens va parir. Visques pa, visques vi, visques sa mare.
Arribem al final del capítol que hem dedicat a la paraula mare. Li hem passat un poc de puntetes a tot allò que recull el mot, però és que aquest és un programa de polisèmia.
Mare. Mare és la nostra paraula i sabíeu que Espanya és un dels països de la Unió Europea on s'és mare més tard? La mitjana se situa pràcticament en els 33 anys i augmenta considerablement a la darrera dècada. De fet, s'han duplicat les mares primerenques de més de 40 anys, superant les mares menors de 25. Les causes són òbvies: cerca d'estabilitat laboral i econòmica i retard en l'emancipació, entre d'altres coses, per no trobar una casa on viure. També la maternitat és un dels factors de biaix de gènere professional. Una de cada tres dones deixa el lloc de feina quan té un fill i això representa a Espanya 10 punts per damunt de la mitjana europea. Associacions de mares demanen un pacte d'estat perquè, entre altres coses, la reducció de la jornada laboral per cuidar dels fills no suposi una reducció salarial.
Com si ja feta dona i mare i com si fia jo d'oxigen, pau i calma.
I hem començat el programa amb Nana Ferrer i seguirem amb ella, escoltant el que ha volgut compartir amb tots nosaltres na Patricia Fernández Garau, advocada, amiga i conversadora polisèmica d'aquest programa.
A veure, fàcil pregunta. Què representa per jo la paraula mare? Pues moltes coses, però si ho hagués de resumir, diria que ho tenc associat a cuidar. Per una banda, pensa en mo mare i en tot el que mos ha cuidat, en el sentit més ampli i més protector de la paraula. Pensa en els meus fills també, en com jo he tingut cura d'ells, m'he ocupat... I ara te diria que dins aquesta cura, dins aquest verb cuidar que associa a la paraula mare, hi distingiria com a dues vessants, no? Aquella positiva, de tendresa, estar present durant els anys en què són més petits, molt físic, i a mesura que van creixent ja és una cura més, diguem, espiritual, no? Més d'acompanyament. Aquesta part de tendresa que tenim especialment les dones amb l'instint matern. I també hi ha una part que he anat aprenent d'una cura massa com a que ofega, no? Seria la vessant negativa de sobreprotecció. Totes les mares fem un camí i passam d'una cura, diguem, positiva. En algun moment tenim una cura excessiva i anem mullant, no? A mesura que els nostres fills se fan grans. I bueno, pues aquest verb cuidar seria el més representatiu per jo de la figura materna. Una abraçada.
Gràcies, Patricia. Una abraçada per a tu, per ta mare, de part de tot l'equip. Ara toca baixar barrera i ho farem amb una dona que posa veu i posa mans amb moltes mares que ho necessiten.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
I avui ho feim amb Ascén Maestre, que és impulsora i presidenta de l'ONG SOS Mamás. Ascén, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Hola, genial. La verdad que genial.
Que bé, quina energia, eh? I quina alegria en aquesta veu d'aquesta dona lluitadora, sempre amb ses mànigues arremangades, t'imaginam, Ascén, eh? Ben arremangada, això, per feina, van, Ascén, sempre. Escolta, avui hem dedicat el programa a la paraula mare. Si a tu te dic mare, que penses que te venes cap primer de tot?
Muchas cosas, cosas muy grandes, pero bueno, la imagen es de dos corazones sin inicio ni final, dos almas unidas que no tienen ni principio ni fin.
¿Y i de quasi res, aquesta imatge a partir de la paraula mare, i Nascent va posar en marxa ja fa anys la ONG Sos Mamàs, que és tot un referent. Segur que t'ho hem demanat mil vegades, estem però pels nostres oients. Com comença aquesta història?
Pues mira, empieza cuando me operaron a mi de corazón. Soy sanitaria y bueno, me dieron un tiempo determinado de vida que yo no quería pasarlo en casa. Y mis compañeros pues empezaron a ayudarme, buscábamos cosas que hacer y entre ellas, por medio de las redes sociales, por medio de vosotros, nos enterábamos de que una familia necesitaba algo y yo iba buscando por internet y encontrábamos algo. Y entre mis compañeros y mi marido pues lo llevábamos al sitio y así empezó Sos Mamàs.
Uh-huh. Amb aquestes ganes de fer coses i aquestes sí. ganes de fer coses per no quedar tancada i sense una fita que assolir, va convertir-se en aquesta ONG, Sos Mamàs, sí. que ja és tot un referent, Ascent. Malgrat les dificultats, que n'hi ha moltes, ja sou sí. un referent per molta gent.
La verdad que yo estoy muy orgullosa de hasta dónde hemos llegado, cómo hemos llegado, y de las personas que están, la verdad es que Sos Mamàs, la base son ellos, no hay más.
Totes aquestes persones que són voluntàries, clar.
Sí, 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 sí. Date cuenta que actualmente tengo dos asociaciones más. Una es Conort en Bon Mallorquí, significa querido, abrazado, amado, deseado, bueno, protegido, y es una parte de Sos Mamàs. Esto ya es fundación. Y luego es la otra parte es Protemar. Nos dedicamos también a lo que es el rescate humano. Tú dices que es un referente. Vale. Tengo 400 voluntarios hoy en día.
Wow.
Repartidos por toda España. Y otro de los objetivos que ahora vamos a abrir es precisamente con el tema de madres. En Ibiza vamos a intentar abrir un espacio para futuras mamás. Para ayudarlas, las que quieren llegar a término, que lleguen a término, para intentar asesorar con personal cualificado y darles un espacio para ellas. Tenemos muchos proyectos, ¿eh?
Ja, no, ja te veig. De fet,
estaves a tope.
No, i de fet heu arribat a Ucraïna, heu arribat a Gaza també, amb ajuda.
Ahora, el mes que viene, nos vamos para Ucrania.
Sí.
Voy a ser una sinvergüenza, pero tú sabes que yo me aprovecho.
Aprofita.
En antena.
Aprofita.
¿Vale? Pues nada, que necesitamos una ambulancia de estas antiguas, viejas, que nos pueda llevar hasta allí con material que estamos consiguiendo, porque nos vamos a 40 kilómetros de lo que es la línea de fuego, ¿no? Y vamos muchos, ¿eh? Van camiones, los movilizamos también desde la península, desde aquí, desde Ibiza.
I jo t'estic sentint i estic veient com s'estava involucrant en determinades activitats i penso que quan comences a ajudar no pots aturar, no? Ascent, no sé si
no.
Això és el que vos passa, que comences i no saps per on aturar.
Mira, yo no quiero parar, es la verdad. Date cuenta que yo me hice sanitaria porque yo me sentía sanitaria en la necesidad de ayudar a los demás. Cuando tú te haces sanitario, apoyas a las personas tanto en la vida como en la muerte. Estás ahí. Es lo que desde el momento que acabo en el hospital hasta el día de hoy estoy haciendo, de una manera o de otra. Estás apoyando a familias que realmente tú crees que lo necesitan, que de todas maneras la persona que te está pidiendo ayuda ya necesita ayuda, de una manera o de otra.
Uh-huh.
Y para eso estamos, que somos personas, que somos racionales, ¿no? Entonces nos tenemos que diferenciar un poquito en algo, ¿sabes?
Y mirarnos molt en els ulls, ¿eh? Mirarnos mucho a los ojos y así vemos la humanidad del otro sin,
es que no hay
sin
que
tonterías. ¿Eh? Sí.
Es que no hay que esconder una mirada,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
jamás.
I nosaltres ara no la veiem, no la tenim davant, en Ascent, però la podem imaginar perfectament, te miram en els ulls, Ascent, i com que avui mos ajudes a baixar la barrera del programa, t'hem de fer dues preguntes típiques d'aquesta secció. No té res a veure en la de mare ni en Sos Mamàs, però per qui mos escolta quan són quasi les 11 del vespre. Tu tens algun costum a l'hora d'anar a dormir, algun hàbit que mos ajudi a dormir millor? No sé com dorms.
Vale, pues yo te digo, a mí me gusta mucho ducharme, son mis 10 minutos míos. Después de la ducha me voy a la cama, cierro luces, cierro ojos y de esos 10 minutos, 5, analizo todo lo que he hecho durante el día, ¿vale? Los fallos, porque los tengo como todo el mundo, los errores y cómo mejorar, ¿vale? Esto es lo primero de todo, ¿no? Lo segundo, ya no me planteo nada más porque ya estoy con los ojos cerrados, con el sueño ya cogido. I en los brazos de Morfeo, ¿eh? Ja directamente.
Que bé, que bé. Idò, ara necessitem una cançoneta, Estem, per acabar de baixar la barrera del programa fins demà. Que mos proposes?
És una canció especial y viene muy motivada por el tema de que a mí me gustan muchísimo las mamás con los niños, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gusta que los niños canten. Uh-huh. ¿Vale? La canción de José Luis Perales, que canten los niños.
Que fa molt de temps que no l'escoltam, segurament els oients també, així que uh-huh. Te la dedicam a tu i avui a totes les mares, a les que teniu i a les que mos escolten. Estem, moltíssimes gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros y un besito a todas las mamás, a las que trabajan como tal y no lo son, ¿vale? A las que cuidan, a las que quieren y a las que protegen. Un besito a todas.
A Ivetres Radio, entre avui i demà.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que...